Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A primera hora, amb Joan Trias.
Minut i mig que passen de 2:45 del matí. En un dia com avui volíem seguir aquest programa amb una entrevista molt especial. Us volem parlar de l'editorial familiar en actiu més antiga de Catalunya i de tot l'Estat. Amb més de 10.000 títols publicats, l'editorial Casal celebra el 150è aniversari. Són i seran tot un referent per al món cultural. Conversem uns minuts amb Ramon Casals Roca, director general de l'editorial Casals, i amb ell volem fer un repàs als fets més destacats d'aquests 150 anys de vida de l'editorial. Senyor Casals, què tal? Molt bon dia i gràcies per atendre'ns de nou.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies a vostè.
150 anys, tot un referent del món editorial. Expliqui'ns una mica com va néixer l'editorial Casals i com va néixer la idea de crear aquest editorial.
Aviam, l'editorial Casals va iniciar la seva trajectòria el 1870. Va ser una iniciativa en aquells moments de Ramon Casals Xiqués, el meu besavi, i d'un soci, d'en Primitivo Sant Martí, i diguéssim, el seu impuls inicial va estar, o sigui, gràcies, o sigui, l'impuls va ser donat per donar difusió a les obres d'un capellà de Sabadell, d'aquella època, era Fèlix Cerdà i Salvany, doncs va ser qui va animar el meu besavi i el seu soci doncs, a publicar inicialment les seves obres, també una revista de caire religiós i al mateix temps doncs, altre tipus d'obres més generals, no? Però sempre amb aquest rerefons religiós.
Li preguntàvem també la setmana passada, des d'aquella empresa inicial que ara ens en feia 5 cèntims de com va començar tot plegat, d'aquella tipografia catòlica fins ara, què ha canviat?
Bé, doncs ha anat canviant, perquè aquells inicis, no?, com he dit, d'aquell impuls del capellà, de Fèlix Serrà. Després, doncs, ja poc després es van començar a editar altre tipus d'obres, més generals, novel·les, alguns llibres de poesia. A principis del segle XX es va iniciar una col·laboració amb l'Institut Químic de Sarrià. Aleshores ja van passar el llibre més acadèmic, llibre de caire científic. I això va seguir durant gairebé tot el segle XX, i als anys 60 va ser quan ja vam donar un pas important cap al llibre de text, amb la generalització del llibre escolar des de l'educació infantil, la primària i l'educació bàsica en aquell moment i el batxillerat.
Ens aturem en aquest
Després,
punt?
És un altre tema important, va ser els anys 80-90, que ens vam obrir cap al llibre infantil il·lustrat.
Bé, ens aturem en aquest punt perquè l'editorial Casals es coneix sobretot per moltes altres coses, però també, sobretot, per ser un referent en el món de l'educació. En quin punt l'editorial Casals diu El nostre referent ha de ser aquest. Ens hem de dedicar molt al món de l'educació, al món de les, dels nostres nens i nenes.
Això jo ho posaria als anys 60 del segle XX. Uh-huh. Com he dit, va ser quan el canvi més important, tot i que ja des de principis del segle XX ja es feien llibres d'ensenyament, però estan més adreçats a l'ensenyament superior. Va ser als anys 60 quan vam fer aquest canvi per l'ensenyament més dels nens més joves, no? A partir de l'educació infantil i l'educació primària.
Mm-hmm. Ara que ens feia referència a aquests anys 60, per cert, l'any 66 es va crear un espai legal per poder editar llengua catalana amb un primer manual d'ensenyament en català per joves que va posar en marxa un compromís vigent i fins a l'actualitat de l'editorial Casals amb llengua catalana.
Sí, nosaltres vam ser dels juntament que era l'editorial Teide i Òmnium Cultural, que també van editar uns llibres per l'aprenentatge del català, però diguéssim que tots tres en aquells anys vam publicar textos que eren els primers des de la postguerra per l'aprenentatge del català. Exacte.
Editorial Casals...
En aquell moment va ser una col·laboració amb mestres de l'escola Estelita i Costa i Llobera, uh-huh. que els hi van publicar els llibres, no?, per l'aprenentatge del català per joves. Nosaltres els llibres que fèiem anaven adreçats a joves, uh-huh. tant catalanoparlants com, una mica més tard, també castellanoparlants.
Deia l'editorial Casals, la primera de casa nostra en fer aquests 150 anys, i també menció especial per al primer còmic de la casa, en Massagran, tot un clàssic, tot un referent, també.
Sí, això ja va ser una iniciativa una mica més tard, als anys 80. Uh-huh. El meu pare va entrar en contacte amb el fill de Folch i Torres, en Ramon Folch i Camarasa, que en aquells moments treballava a Suïssa, i li va fer la proposta d'adaptar al còmic la novel·la del seu pare, Les aventures extraordinàries del Massagran. I bueno, a partir d'aquell moment vam iniciar la col·lecció, vam editar inicialment dos volums, que eren l'obra íntegra de Les aventures del Massagran adaptades al còmic, amb els dos primers volums, i després, posteriorment, es van editant més volums, ja que eren o sigui, era el mateix personatge, però hi ha obres originals del Ramon Folch i Camarasa, basades en el personatge que havia creat el seu pare. I tot això es fa amb també una intervenció importantíssima del Josep Maria Madurell, que era que va ser l'il·lustrador d'aquest còmic.
Com a director general de l'editorial Casals, deixi'm preguntar-li, perquè, és clar, quan tots pensem en Massagran, segur que ens ve al cap, a molts oients ens està venint en Massagran, la Pallaringa, la gent de Català Tribu. Són imatges, són frases, són històries que mai se t'esborren del cap, no? No només per l'editorial Casals, sinó per la societat catalana. Què creu que ha significat la figura d'en Massagran?
Bé, jo crec que ha sigut l'obra de la literatura infantil, de creació pròpia, de referència per moltes generacions de joves lectors d'aquí a Catalunya, tant, bueno, sobretot amb la versió originària del Folch i Torres, que era la novel·la, que també editem nosaltres amb el segell d'Editorial Bambú, com després el còmic d'alguna manera va popularitzar més la novel·la. No? Sí. Però que avui en dia la novel·la també s'està difonent i segueix llegint.
Segueix llegint, eh?
Sí.
Parlant de generacions, vostè és la quarta generació que està al capdavant de l'editorial Casals. Si mira enrere, no fa una mica de vèrtic tot plegat?
Home, per nosaltres, doncs, l'haver rebut un editorial de tants anys, doncs, no deixa de ser una responsabilitat, no? Una responsabilitat i també una satisfacció, no? És com un corredor que rep un relleu, i que d'alguna manera el que busca o l'objectiu així a mig termini és poder passar d'aquí uns anys el relleu a la següent generació. Aleshores, doncs bé, és un paus per la... Tot sempre per la família, doncs, l'editorial ha estat molt important, ha estat present a la vida familiar i el desig és que segueixi sent així.
Com es celebrarà aquest 150è aniversari? Perquè em sembla que tenien alguns actes preparats que s'han hagut d'ajornar per aquesta pandèmia de salut que tenim a casa nostra, no?
Sí. Aviam, nosaltres... Les celebracions, evidentment, teníem previst una celebració per ara, pel mes de març, que vam haver de cancel·lar. Uh-huh. Era un acte doncs, adreçat al personal de l'empresa, a la família, als clients, amics, col·laboradors, i això el vam haver de cancel·lar. L'hem ajornat per l'octubre, però bueno, ja veurem si el podrem fer o no. El que sí que farem segur és editar un llibre que ja està acabat, pràcticament encara no l'hem imprès, però està a punt per imprimir-se, que recull els records i la història de l'editorial al llarg d'aquests 150 anys. Sí. Per nosaltres aquesta és la peça més important d'aquest any, no? L'edició d'aquest llibre. I també, doncs, si es pot, doncs farem algun tipus, si puguem, doncs farem algun tipus de celebració, però ja després de l'estiu.
Parlant de llibres, no fa gaires dies d'un Sant Jordi molt excepcional també per al món editorial. Com l'han viscut?
Aviam, aquest Sant Jordi ha estat una mica trist. De fet, el sector ha mig acordat que es traslladi el 23 de juliol. Aleshores, doncs, esperem, si Déu vol, que aleshores ho puguem celebrar millor, no?, perquè estàvem amb totes les llibreries tancades, i doncs ha estat, bueno, vull dir que ha estat un Sant Jordi que realment no ha sigut el Sant Jordi del...
Que s'ha fet molt estrany, eh? Que s'ha fet molt estrany.
Sí, bueno, està més que res, jo crec que inexistent, no?
Inexistent.
Vull dir que hi ha hagut bona voluntat, hi ha hagut intervencions dels autors a les xarxes socials, i això, però fa un Sant Jordi que jo diria, a mi m'agradaria que fos un Sant Jordi ajornat el 23 de juliol, que el puguem celebrar bé en aquella data, no?
I tant.
Però bueno, aviam.
Per cert, deixi'm dir també que l'editorial Casals, davant l'excepcionalitat de la situació actual, posa a disposició de la comunitat educativa tots els mitjans necessaris per poder continuar amb la seva tasca docent de manera virtual. Això és així, eh?
Sí. Nosaltres tot el nostre catàleg de llibre educatiu el tenim, doncs, l'oferim en versió digital. I des que hi va haver el decret de l'estat d'alarma, nosaltres vam obrir tots els nostres continguts per de lliure, perquè fossin de lliure accés, per facilitar la tasca del professorat i l'aprenentatge dels alumnes. Sí. Això ha estat no només ho hem fet nosaltres, sinó que també altres editorials del sector, em consta que també ho han fet.
Ramon Casals, director general de l'editorial Casals, moltíssimes gràcies per intervenir en aquest programa. Ja ho sap que des d'aquest mitjà tenim una gran estima per l'editorial Casals, una gran estima per la família Casals, i ha de quedar palesa en una data com aquesta, en què tots plegats volem celebrar els 150 anys de l'editorial Casals. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies a vostès també per haver-nos donat l'ocasió, doncs, d'explicar la nostra història una mica.
Moltes I tant. Gràcies. Els esperem quan publiquen el llibre, eh?
Molt bé.
Gràcies, una abraçada.
Gràcies.
Mig minut i arribarem a 3:15 del matí, hora d'escoltar les sèries que ens proposen Rafa Sanahuja.
La petita pantalla en temps de confinament, amb Rafa Sanahuja.
Hola, hola. Avui us vull portar pel·lícules d'un director que en els últims anys ha demostrat ser un mestre de la gran pantalla. Parlo de Christopher Nolan, que des que va dirigir la seva òpera prima, Memento, no ha deixat de recollir èxits de crítica i públic, regalant-nos cintes que, sense deixar de ser grans espectacles, tracten a l'espectador de manera madura i sempre ens presenta històries complexes i plenes de reflexió. Pel·lícules d'aquestes que atrapen. Christopher Nolan. Per exemple, les que podeu trobar a Netflix. Comencem per El truco final, El prestigio, una història d'il·lusionisme protagonitzada per alguns dels seus actors fetitxe com és Michael Caine, o també apareix Hugh Jackman, entre d'altres. És la història, com deia, de dos il·lusionistes. Al principi són companys i amics que s'admiren mútuament. No obstant això, quan el millor truc ideat pels dos fracassa, es converteixen en enemics irreconciliables. Cada un d'ells intentarà, per tots els mitjans, superar l'altre i acabar amb ell. Truc a truc, espectacle a espectacle, es va forjant una feroz competició que no té límits. Una gran història molt entretinguda. El truco final la podeu trobar a Netflix. I podem seguir per aquesta bogeria onírica que és Origen. La pel·lícula es titula així, Origen, protagonitzada a més pel sempre brillant Leonardo DiCaprio. Origen és una pel·lícula molt complicada de definir, per això el director es passa molts moments explicant-nos què farà i com ho farà, perquè no ens perdem. Però, de manera resumida, és la història d'un comando que té una missió d'allò més curiosa, introduir una idea en la ment d'una persona. I no és fàcil, ja us ho dic ara, no és fàcil. Us convido a veure-la, Origen, a Netflix. I finalment us convido també a recuperar de Christopher Nolan tota la saga del Caballero Oscuro, després del brillant i pop Batman de Tim Burton dels anys 90, que va anar degenerant una mica, el director recupera el personatge de Batman i ens regala una trilogia impressionant. Especialment destacada és la segona part, amb l'aparició del Joker de Heath Ledger, que li va valer un Oscar pòstum, perquè vaja paperàs que es marca el noi. Aquí el que fa Nolan és que ens presenta un superheroi creïble, real. Munta tota la història des de l'espectacularitat, de manera que per a l'espectador resulta versemblant. I això té molt de mèrit, tenint en compte la teatralitat intrínseca que tenen els superherois. Trilogia del Caballero Oscuro, també a Netflix. I fins aquí les meves recomanacions d'avui. Cinema de pes, de qualitat, profund, però espectacular, de la mà de Christopher Nolan. Paciència, ja sabeu, cuideu-vos molt i, ei, bon confinament.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Dies tan estranys, oi? A casa i trobant a faltar la nostra gent sense poder desenvolupar una activitat normal, el nostre cos ho nota i sembla que ens demani que en tinguem una miqueta més de cura.
És veritat, per això Laboratoris Maen ha reforçat el seu servei de comandes per telèfon i la compra online a maen.es, perquè encara que no sortis de casa, puguis tenir cura del teu cos amb la parella ideal en complementació natural amb una sola trucada de telèfon.
Amb una trucada de telèfon?
Sí, sí, trucant al 669-56-17-68. Repeteixo, 669-56-17-68. Pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
És genial! I que fàcil! I què ens recomanaries prendre en aquesta situació?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que porten els àcids grassos omega-3 i que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments de baixa activitat. El segon producte que recomanem és Coral Card. Coral Card és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coral Card és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Aconsegueix-los ja des de casa i sense desplaçar-te. Queda't a casa i truca al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68 i aconsegueix Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Recorda que per ser oient de Radio Estel tens un descompte especial.
Doncs tens tota la raó. Vaig a tenir cura del meu cos amb masomega.rojo i Coralcard. Ara mateix truco al 669-56-1768 i els diré que sóc oient de Ràdio Estel.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Plusvàlua, els dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
Mentre els nostres herois assistencials salven vides, els herois de la recerca són també claus. Ara i durant les pròximes setmanes per trobar solucions de present i de futur en la lluita contra el coronavirus. Entra a recercacoronavirus.vallhebron.com i suma't a l'investigació de la Covid-19 a Vall d'Hebron. Junts ho farem possible.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
9 minuts i arribarem a les 10 del matí. Mireu, la despesa militar d'aquests darrers dies a Espanya i al món està arribant a màxims històrics. Organitzacions dedicades a la cultura de la pau com Fundipau han denunciat la situació a través d'alguns informes i en parlarem tot seguit amb Jordi Armalans, director de Fundipau, qui escrivia el 7 d'abril passat al diari Ara el següent. Et noto silenciós i ara cal que diguis moltes coses. Un amic, que clarament confia massa en mi i al meu criteri, em reclamava fa unes setmanes que parlés més arran de la Covid-19. Li vaig dir que ja deia coses habitualment, però que ara em sentia més a prop de fer silenci, escoltar qui en sap i aplaudir qui arrisca molt, que de parlar gaire. I finalment li deia que no calia que digués gaire cosa, que el virus ja ens forçaria inevitablement a canviar moltes coses. I més endavant, el mateix Armadans escrivia: així que potser sí que cal dir algunes coses, procurant de diferenciar el que és secundari del que és important. Una cosa és fer servir puntualment els militars en una situació de crisi, una altra, fer-ne bandera per justificar l'existència de l'exèrcit, i encara una altra, pretendre que cal continuar i reforçar una política de seguretat que precisament demana canvis a crits. Jordi Armadans, director de Fundipau, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Un informe que han presentat a on i per denunciar què?
Bueno, el CITI cada any fa una mirada sobre el que són les xifres de despesa militar al món i, per tant, ens permet saber què és el que gasta el món en termes de despesa militar, no? I aquest informe, doncs, això el presenta l'ANCIPRI, aquest organisme suec dedicat a la recerca de pau, i des de Fundipau cada any doncs el traduïm i el facilitem a la ciutadania catalana i de l'Estat perquè doncs, també pugui conèixer a fons aquesta realitat. I el més espectacular d'aquest informe és que, bueno, parlem d'una xifra de quasi 2 bilions de dòlars anuals, el 2019 gastats en despesa militar. I això s'ha de posar en context, perquè la xifra en si mateix és molt gran, no? Estem parlant de 12 dígits, que és una xifra espectacular, després de l'1,9, però en qualsevol cas, veient la tendència dels darrers anys, és encara més inquietant, perquè fa molts i molts anys que continua pujant la despesa militar, i de fet la xifra del 2019 era un 3,6 superior a la del 2018, i si mirem 10 anys enrere, és un 7,7% més elevat. I hem d'anar als últims anys de la Guerra Freda per trobar una xifra similar al nivell que tenim ara, no?
Déu-n'hi-do.
I per acabar-ho a situar, hem de recordar que la Guerra Freda va ser un període excepcional en el qual, teòricament, tothom deia que la despesa militar va pujar durant aquells anys perquè estàvem en una situació molt excepcional i que quan s'acabés la Guerra Freda tornaríem a una situació d'una certa normalitat i que una bona part dels diners que es dediquen a l'espai militar doncs es dedicarien a altres coses de caire social, diguéssim, no? Sí. Doncs bé, 30 anys, més de 30 anys enllà, veiem com l'espai militar doncs s'assimila, s'assembla i supera alguns dels nivells de la Guerra Freda, dels finals de la Guerra Freda, no? Per tant, estem en una situació francament absurda i és que tenim una despesa militar altíssima i que a sobre, com estem veient ara, i això fa referència a l'article que comentaves ara fa una estona, no ens serveix per protegir-nos d'amenaces que s'emporten la vida de més de 200.000 persones ara mateix arreu del món.
Hi ha tantes coses que de veritat que un no sap per on començar quan sent que era ignorant de totes aquestes dades i quan de cop li deixen anar d'aquesta manera, no? Per exemple, no és una vergonya, i s'ha de catalogar com a tal, com a vergonya, que es gastin 2 bilions d'euros en despesa militar i els nostres sanitaris estiguin reclamant una pujada del 5% del seu sou que es va retallar el 2010?
Sí, de fet, per mi la qüestió important ara, i posant un contrast amb la situació que estem patint, amb aquesta pandèmia global, és valorar realment seriosament quines prioritats tenim, diguéssim, a l'hora de fer polítiques públiques, a l'hora d'invertir en diners, etcètera, no? Realment, aquelles coses que són essencials, com garantir que tota la població pugui tenir accés a l'alimentació, garantir que tots puguem tenir una salut pública que ens tregui doncs, els problemes que puguem tenir quan hi hagin crisis sanitàries com aquesta. Volem que tots els nens i nenes puguin tenir una escolarització i un ensenyament digne. Si creiem que tot això és allò fonamental, i em sembla que qualsevol persona sensata entén i comprèn i viu en la seva pròpia carn, que tot això és essencial, doncs no pot ser que això ho deixem com a secundari i, en canvi, engreixem una maquinària bèl·lica brutal que dilapida tants i tants diners. De fet, fixem-nos que en una petita part d'aquesta despesa militar mundial podríem garantir moltes coses que avui no estan garantides i coses que són essencials, diguéssim, no? És a dir, que fins i tot no caldria arribar a trencar tot de la despesa militar, però que no pot ser que permetem que hi hagi milions de ciutadans que al món que morin per fam, que no tinguem prou sanitaris per fer front a pandèmies, etcètera, mentre doncs fem caça bombarders, carros de combat, invertim en armes, invertim en robots assassins, etcètera.
De fet, parlava en aquest mateix article de l'absurditat del Iemen, per exemple.
Correcte, és a dir, que hi ha moltes coses que... Aquesta reflexió sobre que no podem... Bueno, no podem, en tot cas nosaltres creiem que no té sentit invertir en seguretat militar mentre no està garantida la seguretat humana bàsica i fonamental, és una idea que fa temps que nosaltres i molta altra gent està reclamant. Però, d'alguna manera, amb la crisi ara d'aquesta pandèmia, em sembla que es veu claríssimament això, no? O sigui, es veu claríssimament que la majoria d'estats del món no tenen prou capacitat, per exemple, de fer mascaretes, de distribuir mascaretes entre la seva població, de fer tests ràpids entre la població, és a dir, veiem com coses essencials, els estats no tenen capacitat per fer-ho, o no tenen espais productius per fer-ho, o no tenen rapidesa per respondre a tot això, i en camp estan morint, això, hi ha mort més de 200.000 persones per la Covid arreu del món, i malgrat tot ens dediquem a aquests pressupostos enormes a l'estat militar, i compte, que ara us podríem repassar declaracions de polítics, d'analistes, de membres de l'OTAN, en què diuen que l'estat militar és baixa, el qual ja és com una cosa que gairebé ratlla l'absurd, perquè, com deia abans, és una xifra que supera la de molts anys i hem d'anar a trobar al final de la grafera per trobar una xifra similar. No? Per tant, que encara públicament es digui que la despesa militar és baixa quan és elevadíssima, però que a sobre no ens dona resposta als problemes que realment amenacen a la vida de la gent, és realment bastant grotesc.
Ens queda res, mig minut de conversa. Un altre dia en parlarem més abastament, segur, amb Jordi Armadans, director de Fundipau, però no volia deixar de preguntar-li què li han semblat els uniformes a les rodes de premsa i el paper de l'exèrcit en aquesta crisi sanitària i on ha estat, per exemple, el paper de Protecció Civil.
Doncs la veritat és que és una de les coses que a mi m'ha sobtat més perquè no era cap mena de necessitat ni cap mena de cosa que fes falta. I a sobre, algunes de les declaracions, algunes de les frases que s'han deixat anar i s'ha rodat temps, seran realment inquietants des d'un punt de vista, que podríem dir, de cultura de pau, de pedagogia i de foment del que seria doncs, la societat civil. No? Per tant, l'únic que puc dir és que celebro que s'hagi acabat aquest espectacle i que ja no es repeteixi més.
Jordi Armadans, segur que en tornarem a parlar de forma més extensa perquè em val molt la pena. De moment, qui en vulgui saber més, un article que de veritat també val molt la pena llegir. El 7 d'abril el trobareu al diari Ara. Jordi Armadans, director de Fundipau, moltíssimes gràcies un dia més.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. I així ens acostem a les 10 del matí. Recordeu que a partir de les 10, 50ers, amb Sergi Mas, entrevistes destacades del moment. A partir de les 11, o 10 meu, amb Miquel Murga, avui a la recerca de les 10 millors cançons d'amor per una mare, aprofitant que el proper diumenge és el Dia de la Mare. A 2:15, Salut Natural per tothom. A les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat, en format adaptat a aquest confinament. I a les 8, Plusvàlua, l'actualitat econòmica de la mà del CES. No us ho perdeu, que tot val molt la pena. Nosaltres hi tornem dilluns a partir de les 8 del matí. Demà, Dia del Treballador. Que gaudiu molt. Adéu-siau.